del monestir.
Passen 3 minuts d'un quart d'hora del matí, estan escoltant la tertúlia del Gai del Monestir, el 91.5 de la FM, per cert, dia mundial de la ràdio avui 13 de febrer, que nosaltres des de Cua.cat ja els avisem que farem un programa especial del programa Connectats, que fem amb la resta d'emissores del Vallès de la xarxa de comunicació local. El farem des de l'Arxiu Nacional de Catalunya per commemorar aquest dia, parlarem del passat, el present i el futur de la ràdio. I ara en parlarem del present i futur d'altres temes en aquesta tertúlia, com sempre dimecres, amb els representants polítics amb representació al ple municipal. Saludem tot seguit al Carles Brugaroles, de PDeCAT Demòcrates. Molt bon dia.
Bon dia.
La Lourdes Llorente, de la CUP. Molt bon dia.
Bon dia.
El Sergio Blázquez, de Ciutadans. Molt bon dia.
Bon dia als oïdors.
A l'Eric Gómez, d'Esquerra Republicana Més, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A la Roser Casamitjana, Iniciativa per Catalunya Verds, molt bon dia.
Bon dia.
I al Vicenç San Francisco, del Partit dels Socialistes, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ens faltaria algú del Partit Popular, si ja està de camí, ja sap que té una cadira i un micròfon per poder-s'hi atensar i compartir aquesta tertúlia. Parlava de, precisament de del Dia Mundial de la Ràdio. La UNESCO reconeixia, em sembla que era l'any 2012, a partir d'aquella data, doncs, establia que la ràdio havia estat el mitjà que més interactiu, més adaptatiu de la història, perquè havia superat totes les crisis i per tant, doncs, nosaltres també des de la ràdio municipal ens hi sumem a aquesta causa. I una de les coses que diu aquest any la UNESCO per commemorar el Dia Mundial de la Ràdio és que és també transmissora de democràcia i pau. Jo no sé si vostès ja estaran d'acord d'aquesta premissa, però més que mai els mitjans de comunicació segurament són, a part de fer de companyia, també són transmissors d'aquestes premisses que proposa la UNESCO. I ja lligant-ho tot, ara es queixaran els meus companys de redacció perquè faig introduccions molt llargues, però lligant-ho tot, ahir també començava aquest judici del procés. Segurament els mitjans de comunicació tenen un dels papers fonamentals per explicar el que està passant. Jo el que sí voldria és demanar-los, des de la seva òptica, com sempre, local, i tenint en compte que ahir també vam tenir doncs, mobilitzacions a la ciutat, què suposa aquest judici, com l'encaren o com l'enfronten aquí els partits amb representació municipal. Comencem pel Carles Brugaroles.
Bon dia, deixa'm primer felicitar els radiomaníacs. Sort de la ràdio, perquè si no, si ens haguéssim de fiar de la premsa escrita o de la televisió per estar informats, per exemple, doncs la veritat és que és la ràdio i els mitjans digitals els que ens permeten tenir un prisma obert, escoltar totes les versions de cada notícia i conformar-nos opinions, des de punts de vista variats, diversos, i la veritat és que és una sort, diguem-ne, que la ràdio mantingui la vigència que té, no? I sobre els judicis, bé, el primer, en fi, no sé si diré alguna cosa nova, però són judicis que no s'haurien d'estar celebrant. Crec que l'estat espanyol està recargolant el dret, s'està saltant la seva pròpia llei per imposar la seva llei, i que tot plegat és un desastre. Jo crec que, en fi, que l'única sentència raonable és l'absolució completa, total, i en fi, no, és que diríem coses que les hem dit tantes vegades que... L'únic que sí que voldria afegir que, diguem-ne, que els judicis no ens han de treure focus del que realment hem de fer, no? Al final, jo crec que tothom aquí compartim objectius, però no compartim tàctiques ni estratègies, no? L'objectiu és aportar les millors condicions per la vida de la gent. Diria que, això estic convençut que tothom volem això. El que sí que divergim clarament és sobre l'estratègia que hem de fer, la tàctica que hem de seguir, perquè partim de diagnòstics diferents, no? Els judicis és un aspecte de màxima rellevància que concita naturalment tota la solidaritat amb els encausats, perquè al final ens jutgen a tothom, a tots els que van votar, en qualsevol sentit, a les darreres eleccions, perquè no estem parlant només del 21D, ni de l'1 d'octubre, ni res. A tothom els que hem vingut votant, la veritat és que no podem fer res més que constatar que la democràcia a Catalunya no té recorregut. El que venim votant els catalans de fa dècades no té espai per a la implementació en el marc de l'estat espanyol. I això és una desgràcia, vaja, és un fet que cal capgirar, no? Ara, dit això, pues, diguem, no hem de perdre allò que deia, no? De posar el focus en millorar les condicions de vida de la gent. Això, des de la meva perspectiva, passa claríssimament per la construcció de la república, de la independència, i que no podem condicionar l'avenç del procés republicà en la sentència, sigui quina sigui, i que nosaltres hem de continuar endavant sempre amb aquesta fita, millorar les condicions de vida de la gent. I també sabent i compartint que aquest, o sigui, o sabent que compartim tothom aquest objectiu, en absolut compartim els mitjans, però que des d'aquest compartir l'objectiu, doncs hem de continuar entenent-nos i tirar endavant.
Deixem aprofitar també per demanar-li a vostè la impressió del dia d'ahir, no sé si va estar si va fer un seguiment exhaustiu o no del,
home, com vaig poder,
del judici, com va poder. Però les primeres impressions, perquè d'aquí també és... Bueno, lògicament els mitjans tendim a fer sí. múltiples interpretacions i intentar desgranar-ho tot, sí. però no sé...
Doncs entorn arcaic, gran atenció mediàtica d'aquí i de fora d'aquí. Crec que sí, efectivament, Espanya està a judici com a sistema institucional, com a estat, no? També està a judici i crec que és inevitable, diguem-ne, que com que la fonamentació de les acusacions estan basades en activitat política, és inevitablement un judici polític. I abstreure's d'això, doncs, em sembla que no, que és absurd.
Anem a conèixer més opinions. Lourdes Valiente, de la CUP. Deia, una mica també les impressions del dia d'ahir. Vostè també és advocada, vull dir, no sé si...
Sí, bueno, la verdad es que se podrían decir tantísimas cosas, muchas de las cuales se han repetido. Mañado las felicidades por el Día de la Radio, evidentemente, la información, los medios que ayudan a compartir, difundir la información y la comunicación son medios que ayudan a la democracia. La información es poder y, por tanto, si se extiende esa información, se ayuda a empoderar a la gente y desde luego, a la paz. El conocimiento de los demás, el conocimiento del otro, ayuda al entendimiento y ayuda a la comprensión y, por tanto, ayuda a evitar conflictos. En cuanto... Y hablando un poco de esto, ¿no? De ayudar a la democracia, ayudar al conocimiento del otro, puedo entroncar precisamente con la valoración del juicio, ¿no? Creo que se ha dicho repetidamente que es el juicio de la vergüenza, el juicio de la democracia, pero creo que quizá tendríamos que comprender que hay dos miradas diferentes, ¿no? Hay una mirada desde la perspectiva de los que creen en el derecho a la autodeterminación, de los que estamos luchando por implementar este derecho, porque se reconozca, porque se permita, porque lo exigimos. Los derechos no se conceden, los derechos se conquistan, ¿no? Pero está la mirada también de los que, en su convencimiento más íntimo, creen realmente que se ha cometido delitos y que esos delitos se han de perseguir y que el funcionamiento del Estado, o sea, el Estado está funcionando. Uh-huh. Entonces, yo creo que aquí hay como dos planos, dos miradas diferentes, dos velocidades diferentes que corren paralelas. Los discursos son como si la gente los viera desde diferentes planetas lo que está ocurriendo, ¿no? Evidentemente, desde aquí, los que creemos que la autodeterminación... los que creemos en la participación, en que las decisiones se toman entre todas, creemos en los funcionamientos asamblearios, porque creemos precisamente que nadie es más que nadie para tomar decisiones y creemos además que la democracia representativa tiene más fallos que la democracia directa. Evidentemente creemos en procesos participativos y qué mejor proceso participativo que los referéndums. En otros países de Europa están súper implementados y se vive como algo natural. Se vive como algo natural que los cantones decidan si pertenecen a la Unión o no de una manera continua. Y ese sentimiento de pertenencia, de que la unidad de España es como un derecho, de que la inquebrantabilidad de la unión territorial de un Estado es como algo a lo que se tiene derecho, que no se ha reconocido en ningún sitio, por otra parte, eso choca frontalmente con el derecho fundamental a decidir sobre ti mismo, sobre la vida misma, sobre a quién quieres pertenecer. Se dice que estamos en una democracia porque votamos, acudimos a las urnas cada 4 años, pero creemos que desde hace mucho tiempo se está diciendo que esto no es una democracia de calidad. Y los juicios ahora yo creo que están revelando, en una frase muy clara que leí ayer de David Fernández, que no hay nada nuevo cara al sol. es una expresión, o sea, esto es quizá la cristalización del sistema represivo estatal hacia las diferencias.
Sergio Blázquez, anem a conèixer també doncs, d'altres opinions, sí. Com deia, les impressions, sí. I també una mica també la Lourdes en aquest sentit, de que hi ha dues mirades que s'han plasmat segurament des de fa temps en pro d'una postura o l'altra, que també es trasllada, lògicament, a la interpretació que se'n fa en el cas de la justícia, que d'una altra banda, doncs, la majoria de partits antiindependentistes doncs, asseguren que és objectiva i que està fora d'interrogar-se com a justícia sòlida o...
Sí, buenos días ante todo y felicitar también a la radio, y lo digo desde el punto de vista ya particular de que soy un enamorado de la radio mucho más que de la tele, ¿no? Y de que me...
Això està molt bé.
No viene a cuento, pero digamos mi infancia y adolescencia pues siempre está ligada a la radio, José María García, Gemma Nierga, Parla per Parla, cuando se hacía en Cataluña, y esas, digamos, noches muy, muy largas y muy, no sé, yo creo que las recuerdo con mucho cariño, y seguramente la radio ha tenido la fortuna de no caer en, a veces sí, en alguna ocasión sí, pero no caer, digamos, como la televisión en determinado sensacionalismo, así que, bueno, pues le auguro un buen futuro a la radio, que efectivamente ha sobrevivido y creo que lo continuará haciendo. Yendo un poco a lo que planteabas, pues bueno, no puedo estar más en desacuerdo con las intervenciones plenas. España es una de las democracias más garantistas del mundo y mejor valoradas. Tenía aquí un dato, según el Democracy Index que publica el The Economist, somos una de las, en fin, digamos, una dentro de los rankings de las democracias, de democracias plenas, somos una de las 20, 20 países que se consideran democracias plenas.
Posició aunque, 14, si no recuerdo malamente.
Bueno, sí, dentro del G20 estamos en el puesto número 5, aunque siempre todo es mejorable, jamás te puedes conformar y tienes que ir a intentar...
Después de este juicio bajaremos al cero.
Bueno, sí, esa es tu opinión, que creo que, en fin, no tiene ningún argumento, pero bueno. En todo caso, incluso cuando hablas con mucha gente o cuando hablas con la compañera Lourdes o otros abogados, siempre te dicen, o cuando hablas con policías y hablamos de seguridad en San Juan, siempre te dicen, es que la justicia española es muy garantista, y algunos te dicen demasiado garantista.
Yo no te he dicho nunca eso, ¿eh?
Bueno, no es que no te estoy interpelando a ti directamente.
Sí, has dicho cuando hablas con compañeras como Lourdes,
¿no?
¿Eh?
No, por tu profesión de, simplemente, digamos, de abogada. Yo no te he dicho que tú me hayas dicho que es muy garantista. Digo que cuando hablas con abogados o hablas con gente del mundo de la justicia o con lo típico, no me quiero ir por los cerros de Úbeda, hablamos con seguridad y dicen, es que los ladrones tal y cual están, en fin, los coge la policía, los 3 o 4 días están en la calle. Hay una consideración de que la justicia española es bastante garantista, y creo que se va a poder ver en este juicio, que está bien que haya luces y taquígrafos y que se vea. Y lo vamos a ver, y evidentemente declarar una república en un parlamento y una desobediencia continuada como la ha habido, es un delito, y quien estaba dispuesto a delinquir tiene que estar dispuesto a pagar las consecuencias. Y si lo digo, y lo digo sin ningún tipo de revanchismo, espero que haya una justicia y al final una sentencia que sea justa y que sea lo que tenga que ser. Y yo la voy a respetar igual que siempre he respetado la justicia, la de aquí y también la de Alemania. Con el tema de la extradición de Puigdemont de Alemania, pues también respeté su posición. Y luego los que me han precedido, en este caso Lourdes y Carlas, pues yo creo que repiten algo que yo escuché ayer en TV3 de forma muy continuada, que es un poco, TV3 es un poco el Teleprusés, y son este tipo de clichés. Europa nos mira, no somos el ombligo del mundo, no lo somos. Y por ejemplo, cuando se nos dice que no somos una democracia, que se dice por activa y por pasiva, y lo vamos a ser, y evidentemente lo somos, te ponen como referencia a países como Alemania o como Francia o como Italia, donde directamente están prohibidos aquellos partidos que cuestionan la unidad de la nación.
¿Y aquí? Aquí estan prohibits?
No. Ah. Aquí no estan prohibits.
I per què se'ls jutja?
I per què se'ls jutja?
Per convocar un referèndum, gastar el codi penal, això.
Bueno, sí, després tindràs la teva intervenció. Sí, em deixes? Sí, em deixes parlar? Entonces, con lo que venía diciendo, luego Carles podrá hablar por aquí y por pasiva, pero claro, si dices que Europa nos está mirando, no somos el ombligo del mundo. Ayer era noticia y seguramente será noticia el día que salga la sentencia, pero no tenemos que recibir, evidentemente, lecciones de nadie. Pero bueno, este es un relato que vende el independentismo, igual que lo intenta vender el señor Puigdemont, que es un cenizo y siempre mete la gamba, y entrega un premio de Netflix y al final pues hace el ridículo.
Eric Gómez, d'Esquerra Republicana, també en aquest cas Esquerra, recordem que l'exconseller Raül Romeva és a les files d'aquest partit i bueno, podria fer aquest afegitó que abans no heu comentat, que també té una és també significatiu per a Sant Quat, perquè és també un veí de la ciutat i que està en aquest procés.
Sí, bé, des d'aquí, abans de començar la intervenció, doncs transmetre tot el caliu als familiars i amics d'en Raül, que estan passant per un procés que no hi haurien de passar si estiguéssim realment en una democràcia, i que bueno, que esperem doncs que acabi aviat aquesta situació. I sumar-me també, com deien els companys, doncs el dia de la ràdio, a les felicitacions. És important per viure en una democràcia plena, no? Doncs la diversitat i pluralitat de mitjans de comunicació, i en aquest sentit doncs la ràdio ocupa un paper fonamental. Sobre el judici, jo crec que aquí el primer que ens hauríem de plantejar és si podem permetre que s'utilitzi el dret penal per combatre posicionaments ideològics i adversaris polítics. Jo crec que els conflictes polítics no es poden resoldre jurídicament. Avui és l'independentisme, el posicionament polític que s'està combatent mitjançant el dret penal, però és que si acceptem això com a forma de funcionar, demà pot ser qualsevol altre posicionament polític o ideològic que faci nosa en el poder establert. No crec que digui res nou, però és evident, no?, que el judici que va començar ahir doncs no és un judici normal, és un judici que el que farà serà posar l'estat espanyol davant d'un mirall, i no s'agradaran quan es mirin davant del mirall. No s'agradaran perquè hem estat doncs permanentment veient com s'estan vulnerant drets fonamentals. Tenim persones innocents a la presó, persones innocents que estan havent d'enfrontar un procés penal sense totes les garanties. De fet, haurien d'estar en llibertat, no són condemnats, les mesures cautelars adoptades són absolutament desproporcionades.
Si el Puigdemont no hagués fugit, doncs potser...
En tot cas, el dret penal es basa per l'acció de cadascú, i per tant, exacto, el fet que hagi fet algú altre no pot justificar que tot apliquin o no una mesura penal. Això, evidentment, si ens regíssim per la lògica de l'estat de dret, que no és la que s'està llegint. Les mesures penals tenen com a objectiu, en tot cas, evitar la destrucció de proves o que estiguin a disposició del jutge. La meva pregunta, i que se la pot fer qualsevol, és si perquè estiguin a disposició del jutge, fins i tot si acceptessin que se'ls ha de limitar la llibertat ambulatòria, la millor mesura és que hagin de llevar-se cada dia del procés a les 6 del matí, fent els quilòmetres que han de fer.
El risc de fuga també ho és, o no?
Però si comparecieron voluntàriamente.
Bueno, sóc jo, que abans et queixis d'interrompre.
Acabi la intervenció.
Jo crec que és evident que no s'afronta el judici, per tant, amb totes les garanties. També és evident que la convocatòria de referèndums no està penada al Codi Penal, ho havia estat, va ser despenalitzada. El propi Tribunal Constitucional, de fet, s'hi va pronunciar i va dir que hi havia altres formes per evitar aquest tipus de conductes més enllà del dret penal. En un estat social i democràtic de dret, el dret penal ha de ser l'última ràtio, i no ha estat així. I com que el dret i com que la convocatòria de referèndums no està en el Codi Penal, s'han d'inventar altres delictes, com el de rebel·lió o de sedició, inventant-se una violència que no ha existit per poder, doncs, com deia, perseguir jurídicament un posicionament ideològic. I això per qualsevol demòcrata hauria de ser intolerable.
Roser Casamitjana, Iniciativa.
Bueno, en primer lloc, pues, també felicitar la ràdio. Jo he de dir que estic d'acord una mica amb el Sergio, que forma part de tota la meva infància i joventut, i avui en dia el primer que faig quan em desperto és posar la ràdio. Vull dir que, per tant, sí que em fa companyia en molts aspectes. Pel que fa al judici, a mi no se m'acut dir res més que no s'hagi dit, sincerament. Jo crec que primer, que sí, que és un judici polític, s'estan jutjant ideologies i s'estan jutjant fets polítics, per tant, no és un judici qualsevol, no és un judici, diríem, en el qual és evident que teòricament s'han de portar uns delictes, perquè si no, no es podria jutjar, però que no és aquest el motiu principal. I jo crec que, sincerament, sí que és un judici que no s'hauria hagut de celebrar mai, i és per allò d'acabar més un mal acord que un bon plet. Jo crec que sigui quina sigui la sentència serà dolenta per tothom, tant si és absolutòria com si no. Jo crec que tot el que han passat els presos durant tot aquest temps, la presó preventiva, el fet d'haver d'anar allà, de totes les, diguem-li, entre cometes, si voleu, humiliacions que han hagut de suportar, vull dir, això ja no els hi treu ningú. I, per tant, encantada absolutament de que la sentència doncs, sigui absolutòria, però en qualsevol cas jo penso que no és un bon resultat, ni pels propis presos que ja ho han hagut de passar, encara que sigui un triomf per ells, ni per suposat per l'estat espanyol. Per tant, jo no sé què en traurem d'aquí. Jo ahir no vaig sentir una part, no estava a Sant Cugat, vaig sentir una part de la intervenció, concretament la que vaig sentir a la del Benet Salellas, en aquell moment és la que vaig sentir. Em va semblar, sense entendre res de dret, una intervenció educada, respectuosa i, diria, de sentit comú. Vull dir que el que explicava aquell senyor o les aportacions que feia com a prèvies pel judici em van semblar que eren fàcilment intel·ligibles i que tenien raó. I a més amb el to que les deia, doncs jo crec que era una cosa absolutament lògica i absolutament acceptable. Per altra banda, vull dir, no s'han acceptat interventors, o com se li hagi dit, observadors internacionals, perquè això s'està transmitint, efectivament. Però jo penso que hi ha una altra cosa que és important, que és el llenguatge dels signes, el llenguatge de l'actitud del cos. I, per exemple, doncs, jo crec que té un cert interès, si més no, potser anecdòtic, però sí que té un cert interès, veure doncs, la cara que posa, per exemple, el jutge Llarena quan es diu segons què, o la que posa el fiscal quan es diu segons quina altra cosa. I això és molt difícil de transmetre a través d'una ràdio, a través d'unes veus, que efectivament la sents. Però tal. Per tant, jo la meva opinió és que el judici aquest no s'hauria d'haver celebrat, les coses s'haurien d'haver arreglat abans, molt abans, i s'ha arribat a un punt que no sé si té volta atrás o vuelta atrás, sigui quina sigui la sentència, malauradament.
Doncs Vicenç San Francisco, coincideix aquest inici del procés també doncs, amb certs problemes per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per tirar endavant els pressupostos, atès que els partits independentistes, PDeCAT i Esquerra, no, sembla que no canviaran la postura, vull dir que afegeix doncs, aquesta situació doncs, a aquest inici del judici. Endavant.
Hola, bon dia. Bé, bon dia. Aquest tema jo crec que dona per una altra tertúlia o per dues tertúlies més i no crec que ara sigui un moment. En primer lloc, felicitats per el dia de la ràdio. Jo sóc fill del segle XX i de ben petit me'n recordo a casa escoltar Radio Estación Pirenaica. No sé, suposo que d'aquí ningú sap el que és, però... A partir d'aquí, o sigui, tota la meva vida és a través de la ràdio i continuo escoltant la ràdio. En quant a lo d'ahir, primer de tot, hi ha persones que són de Sant Cugat, veïns de Sant Cugat i persones que estan directament de Sant Cugat que estan implicades en aquest procés. Voldria fer-li sentir als familiars que estigui a prop perquè sé el dur que és estar lluny de la família, tenir que passar unes cues per poder veure els familiars durant una estona, un dia a la setmana, per través d'un vidre, tenir només un vis-a-vis familiar i un vis-a-vis íntim d'hora i mitja durant una vegada al mes. Això és molt dur. A més, els familiars no són responsables de res, ni han tingut cap intervenció perquè això passi. Estan patint una situació que l'únic que poden fer és fer costat als seus familiars, a les persones que estimen. A les persones que estan jutjades, moralment, bueno, tenen la convicció de que estan fent alguna cosa bé, per tant tenen una força interior, una força dintre que aquests familiars no en tenen i per això crec que és necessari el recolzament a les famílies. I parlo en món meu i crec que amb la majoria dels socialistes de Sant Cugat. Almenys som els que jo he parlat. Segona part, es diu que és un judici a la democràcia. Jo crec que no, que és un judici de la democràcia. Estem parlant d'un judici a una forma de fer. No, és un problema de majories. És a dir, no es poden fer segons quines coses amb unes minories. O sigui, pensem per un moment... Jo crec que es va atemptar contra la Constitució, es va atemptar contra l'estat d'autonomia i inclús es va atemptar contra el Parlament de Catalunya, contra les ordres del Parlament de Catalunya. Pensem per un moment una cosa molt senzilla. A Catalunya, per escollir el defensor del poble, es necessiten 3/5 parts del Parlament. Per fer una república amb la meitat més 1, es pot fer? Canviar un estat amb la meitat més 1, es pot fer? No sé, és una pregunta i la deixo aquí. Potser sí, però ho deixo aquí. Ho deixo aquí, una pregunta.
És un delicte.
Jo no tinc ni idea de temes judicials, no sóc advocat, no sé res de justícia. No sé inclús si la tipificació d'aquests delictes és o no és. Únicament puc explicar els meus sentiments personals que vaig viure durant el mes de setembre i el mes d'octubre. Vaig sentir por, perquè en un moment donat s'entreia la meva nacionalitat com a europeu, els meus drets com a europeus. Si haguéssim arribat a una república, potser avui no seria europeu. Potser avui, econòmicament, seria molt diferent. I ja dic, no entenc si això és delicte, no és delicte, no ho sé, però jo dic la meva sensació personal. O sigui, vaig veure que el meu passaport europeu estava en perill.
Per què?
Home, perquè si sortíem d'Europa no ens reconeixia ningú i no estàvem dintre del mercat de la Unió Europea, per exemple.
Portem els judicis penals del Brexit, perquè no. S'han sentit igual.
I dale, perquè, perdona, sisplau, no. Estic parlant del meu sentiment i estic parlant del que jo penso. Fixa-t'ho del Brexit, el pollo que tenen muntat a Anglaterra. O sigui, es pot decidir tot això amb una majoria més un? Pregunto, ja està.
Pues una minoria menys un no pot imposar-li a la majoria més un.
No, però inclús majoria, o sigui, estem parlant de que el 52% de la població que va votar
referèndum a partits... Referèndum de l'1 d'octubre era per tothom, Era tothom hi podien votar.
Tots els espanyols podien votar, a què no?
Perdona,
els 45 milions
perdoneu, que deixeu acabar de parlar. Fem una altra cosa, no?
Vinga, fem la primera intervenció i ara sí
que... El que sí que és veritat, que tot això ens porta molt al tema sentimental, al tema de... I crec que el discurs ha de ser molt més cerebral, molt més fred, si no arribarem a cap lloc. I la solució d'això, al final, ha de ser una negociació, un pacte. Però un pacte de veritat i un pacte que, com tots els pactes, arriba a tothom tenir que cedir alguna cosa. Ja està.
Doncs insisteixo que el tema segurament apel·la moltes vegades no només al cap fred que deia el Vicenç, sinó també hi ha una part de sentiments que d'un i d'altra banda segurament es barregen. Jo sí que els hi demano que podem conversar, que al cap i a la fi es tracta d'això en aquesta tertúlia. I amb respecte i amb tranquil·litat que des d'aquí no solucionarem res, simplement doncs, reflexionant sobre aquest tema. Em demanava a tothom doncs, que intervenir-hi. El Carles m'ha aixecat el dit.
Bé, a veure, el Sergio parlava de la qualitat de la democràcia espanyola. Jo crec, o sigui, la democràcia, el sistema, les lleis, tot plegat està per servir la gent. A veure, a Catalunya fa uns 30 anys, ara ho expressaria amb el barret dels economistes, que és el meu, però que no és ni millor ni pitjor que d'altres, és un enfoc més. Jo crec que, o sigui, tothom sabem, no ho dic jo, ho diu, per exemple, el Consejo de Economistas de España, que més de la meitat de l'atur català està causat directament pel dèficit fiscal. No ho dic jo, I darrere de l'atur hi ha la fenomenologia de la pobresa, del patiment social, de bona part de la gent que pateix al país. Doncs per poc que un tingui voluntat de millorar les circumstàncies de vida de la gent, que és el que tenim tothom, el primer que hem de resoldre és la primera causa de patiment social de la gent. I això fa moltes dècades que a Catalunya ho intentem fent. Vam parlar, ja en els temps del president Pujol hi havia allò del 15% de l'IRPF i de successives intents de millora, no? De millorar l'encaix, no?, que es parlava en aquell temps. I tot això sempre rebia la resposta que tothom recordarem, que és una resposta absolutament contrària, virulenta, dels partits que aprofiten la posició sentimental espanyola. No són els partits, és Espanya que vol això. És la gent, la majoria de la gent. I això...
Perdona, no vull tallar, però precisament acabes de dir, amb naturalitat, sí. Allò del 15%, això al final es va aprovar amb el Partit Popular.
Sí.
I en Pujol.
Sí.
El Partit Popular, llavors...
Sí, quan el Partit Popular aprovava alguna cosa de les humilíssimes propostes des d'aquí, els altres al coll. I quan ho fan el PSOE, el Partit Popular, Ciutadans i tota la colla, al coll.
Disculpa, això... mai el PSOE s'ha posat cap cosa d'aquestes.
Perdona, Vicenç. Sempre. Que si et vens als nacionalismes, a no sé què, els que quieren romper Espanya, i aquest rotllo.
Aquest mai ha sigut el discurs del PSOE.
Sempre.
El bon president del Congrés. Home,
per favor. Per favor. que no heu sentit ara el president d'Aragó i molts altres barons vostres, home. Bé, doncs això va passar per la votació de l'Estatut, referendada a Corts Espanyoles, el dret a decidir, la proposta de pacte fiscal, l'autodeterminació. Tot el que votem els catalans mai té recorregut en el sistema institucional democràtic espanyol. No ara, fa dècades, mai. I això impedeix resoldre i millorar les condicions de vida de la gent. I quan, fixa't, què ha passat ara aquests dies, la setmana passada? Es comença, no sé què, un diàleg, no sé què, de proposar la figura del relator. Resposta immediata, manifestació, traïció a Espanya. I aquesta és la realitat espanyola, la d'ara i la de sempre. Per tant, la millora de les condicions de vida dels catalans no és possible, no és possible en el marc espanyol. Pressupostos ni en broma, perquè mai hi ha hagut un pressupost espanyol que beneficia a Catalunya i mai n'hi haurà. Sempre els pressupostos estatals detrauran riquesa de Catalunya i generaran pobresa, precarietat dels serveis públics i atur. Sempre, sempre. La majoria és qualificada d'estatut. Per definir un estatut cal, fa falta una majoria qualificada. Per decidir una república fa falta que voti la gent. El que va decidir el Parlament amb una majoria d'un diputat més un, és convocar un referèndum, no la independència. No la independència. Les decisions importants estan en mans de la gent, no d'una majoria qualificada d'un Parlament. I últim, Europa, jo crec que tenim moltes més possibilitats de seguir la Unió Europea com a catalans que no com a espanyols.
Lourdes Llorente, de la CUP.
Bueno, yo quisiera que recordáramos un poco todos la previa al inicio de todo el procedimiento judicial. La previa es, no se celebrará ese referéndum, no habrá urnas, no habrá papeletas. O sea, lo que pasó, lo que está pasando es la explosión de la rabia de un Estado contra la desobediencia de una importante parte de la población de ese Estado. Tenemos que recordar registros en naves, registros en imprentas, el acoso en intento de registrar un partido político, el asedio a un partido político y el asedio durante horas a ese partido político. Yo solo voy a he anotado rápidamente 5 o 6 cositas de este proceso. El reparto inicial a un juez con grandes dudas sobre si era el competente en ese momento o fue elegido a dedo. La investigación por policías que no son imparciales, que se han mostrado en redes sociales, se ha descubierto que en redes sociales son clarísimamente antiindependentistas. La competencia judicial del tribunal, la atomización del procedimiento en diversos juicios, citaciones en 48 horas para ir a declarar en una causa como esta sin dejar preparar la defensa. Prisiones preventivas injustificadas, porque la decisión de que meter a una persona en prisión debe referirse y debe estudiarse en función de las circunstancias de esas personas, que si se ha justificado en el riesgo de fuga de personas que han comparecido voluntariamente ante un tribunal, mientras que compañeros suyos habían tomado la decisión del exilio. Y por tanto, que difícilmente va a fugarse una persona que comparece voluntariamente a un tribunal. Inadmisión de pruebas a las defensas, elecciones de los jueces que vamos a cerrarlo por detrás y que al final está todo controlado por delante. La negación a observadores internacionales, porque claro, los juicios en España son públicos, pero si no te dejan estar en el interior de una sala, pues no sé por qué no cerramos todos los campos de fútbol y simplemente se televisan los partidos, o cerramos todos los teatros y se televisan las actuaciones, o cerramos todos los conciertos y que nos los den por la tele. Sin entrar en el contenido político clarísimamente del juicio que nos ocupa.
Sergio Blázquez.
Sí, yo al igual que Carles, seguramente quiero lo mejor para Cataluña y creo que la independencia no lo es y que el camino que ha tomado el nacionalismo pues es evidentemente a mi juicio el equivocado. Luego hay otra circunstancia que se da generalmente a nivel social y es que yo creo que ninguno de aquí es cirujano y yo por lo menos no sabría cómo agarrar un bisturí. Ahora, parece ser que todo el mundo es juez y todo el mundo sabe de código penal y lo maneja, ¿no? Bueno, es un poco, digamos, como un poco también como lo de político, ¿no? Que todo el mundo es político, o todo el mundo es entrenador.
Todo el mundo
es periodista, efectivamente, o entrenador de fútbol. Entonces ya está, ¿no? Entonces hay determinadas... Entonces, bueno, pues vamos a dejar que la justicia, que es tan infinitamente más formado que nosotros, y yo en eso confío, pues yo confío en ellos y creo que van a hacer una buena labor. Y, por ejemplo, no, y como contrapunto, vamos a ver, es que es lo que se nos ha propuesto desde el nacionalismo, por ejemplo, antes del referéndum, los días 6 y 7 de septiembre, con la ley de transitoriedad, era un auténtico atropello y ponían los jueces a dedo. Y estos son los que pretenden darnos lecciones de democracia. Darnos lecciones de democracia. Y por lo tanto no las vamos a aceptar. ¿Que tenemos posibilidad de mejora? Sí. ¿Que queremos incrementar, como decía Carla, los recursos que tiene Cataluña? Digamos que es una, igual, digamos, aparte de la redistribución de la riqueza, que tiene que ser así, yo también quiero más recursos para Cataluña. Pero para tenerlos, lo que tenemos que hacer es otra cosa y no desafiar al Estado y desafiar a todos los españoles, a 47 millones de españoles, que al final también, sí, desafiarlos, porque al final, cuando tú convocas un referéndum que se dice que es ilegal y pretendes una secesión unilateral cuando no está reconocida en la Constitución...
No, se pretende preguntar a la gente.
No, preguntar a la gente no. No se pretende preguntar a la gente.
¿Un referéndum no es para preguntar a la gente?
Es para preguntar a la gente, pero ese referéndum es ilegal. ¿Es legal ese referéndum? ¿Era legal?
Sí, no está al Codi Penal.
No, era ilegal.
¿Quién és l'article? Perquè l'article va ser derogat. L'article que declara ilegal la convocatòria de referèndums va ser derogat pel Congrés.
Declarat.
És ilegal. Quin article del Codi Penal?
Se va acabar el Sergio.
Si va ser derogat l'article.
En 10 segundos.
Ara no amb
l'Eric. La independència de Catalunya... Y tú, o sea, tú declaras la independencia de Cataluña y te lees la Constitución y se parecen como un huevo a una castaña.
Tampoco es ilegal declarar una independencia.
¿Ah, no? Vaya.
Eric Gómez.
No menteixin. O sigui, no menteixin. El delicte de convocatòria il·legal de referèndums existia en el Codi Penal. I fou derogat. Fou derogat. El van incorporar en el Codi Penal pel referèndum de l'Ibarretxe i van derogar-lo després. I per tant, no és il·legal, no és il·legal perquè no està al Codi Penal.
I per això no s'han acusat.
I el dret penal s'ha d'interpretar de la forma més restrictiva possible, perquè és una limitació de drets fonamentals. Per tant, no menteixin, no existeix aquest delicte. No existeix, havia existit, podria ser que hi fos, però no hi és ara mateix. Per tant, no és il·legal. No és il·legal convocar un referèndum. No ho és.
No és.
I per molt
no
que
és.
Vagin repetint que no és il·legal, no per això serà il·legal. En tot cas, nosaltres crec que comentar un procés judicial, un judici, forma part de la democràcia. I tota la ciutadania té dret a comentar. I no ens podem basar en un argument d'autoritat de, bueno, com que aquí no som jutges, no en sabem. Bueno, jo en tot cas, soc jurista, vaig llicenciar en dret, segur que en sé menys, segur que en sé menys que els jutges. Però em crec amb el dret, com a mínim, de qüestionar el procediment que se'ns emet per televisió actualment. I crec que en una democràcia, doncs, és sa, que ens puguem qüestionar l'actuació d'algun dels poders de l'Estat. El Sergio parlava del rànquing de valoració de la democràcia espanyola. Podem parlar de molts rànquings, però jo crec que, tenint en compte que estem parlant d'un procediment judicial, potser que parlem de rànquings de separació de poders i de quina és la percepció que hi ha sobre la separació de poders. I la pròpia Comissió Europea va establir que l'Estat espanyol era la quarta a la cua de l'Europa dels 27 en percepció de separació de poders.
I la vostra llei de transitorietat era una separació de poders?
I a més a més...
Diguem-ho, però si m'has tallat abans...
I a més el Fòrum Econòmic Mundial estableix Espanya en el número 58 de separació de poders, per darrere de Kènia o de l'Aràbia Saudita. Per tant, no sé, si ens posem a analitzar democràcies, la democràcia també és separació de poders, i a l'Estat espanyol el que estem constatant és com el poder judicial fa de salvapàtries, i es dedica a intentar resoldre un conflicte polític que només es resoldrà políticament amb diàleg. Amb diàleg, evidentment, i no aixecant-se de la taula de negociació, com ha fet darrerament el PSOE.
Roser, Casamitjana.
No sé si em dóna temps ja de dir gran
sí,
cosa.
No,
mirant el passat, jo voldria aclarir dues coses que no sé si són l'origen o no, perquè, com deia el Carles, i amb això estic d'acord, diríem, l'encontronasso de Catalunya amb Espanya, amb la resta d'Espanya, ve de molts segles enrere, no és d'abans d'ahir. Però en qualsevol cas només recordar una cosa. L'Estatut que va ser aprovat per Catalunya, que va promocionar el senyor Pasqual Maragall, va ser eliminat, diguem-ho així, o planxat, o no sé com, en el propi Parlament, o en el propi Congrés espanyol, perdoneu, quan el senyor Zapatero, el senyor ZP, havia dit que respectaria el que sortís de Catalunya, i això no va ser així. Amb el suport, diríem, inestimable del senyor Guerra, que va dir que li passaria el cepillo, i efectivament li va passar. Per tant, a partir d'aquí, ja sé que tot això va començar amb la recollida de signatures per part del Partit Popular. Molt bé. Però això es podia acabar d'una manera o d'una altra, i es va acabar d'aquesta justament amb la intervenció malaurada, en aquell cas, del Partit Socialista. Només era per recordar-ho, perquè semblava que tot hagués anat bé. Una altra cosa, de les inversions que s'han proposat per Espanya en la major part dels pactes o dels pressupostos, jo hi ho estava llegint i... en general no passa del 13% del que s'ha complert d'aquestes inversions. Per tant, diguem-li, les propostes que es fan o les promeses que es fan amb una cosa tan, diríem, d'anar per casa, com és les inversions, doncs en general no passa el 13%. Però això, a més d'això, jo penso que ara en aquests moments hi ha una cosa que a mi em preocupa i és el discurs que es fa des d'altres partits. Ja no dic el de Vox, que a partir d'avui, com diu l'Ara, planta la tenda de campanya de la seva campanya electoral i allà que voy, que palante que son de Alicante. Però, a part de tot, vull dir, jo he sentit unes declaracions del Pablo Casado i unes declaracions de segons qui que diu, però aquest senyor s'ha llegit la Constitució? Aquest senyor que és tan constitucionalista? Perquè, és clar, representa que hem de suprimir fins i tot les autonomies, perquè això és anticonstitucional. Bueno, doncs llegim la Constitució, si us plau, només llegim-la així de tal, potser més llegir i menys escriure, que deia la meva àvia, saps què et vull dir? Aleshores, no sé, jo crec que... I això sí que em preocupa perquè això és actual. I això va creant un clima que dificulta per mi extraordinàriament la confluència i l'enteniment, sigui quina sigui la sentència, insisteixo.
Vicenç, sí, dos minuts.
L'estatut que es va aprovar és un estatut, al final, fruit d'un acord entre Zapatero i Mas. Recordem això. L'últim estatut que es va aprovar, un acord entre Zapatero i Mas. Què va passar després? Que el PP ho va portar al Constitucional.
No només el PP,
El PP va recollir firmes...
I comunitats autònomes governades pel PSOE.
Bueno, però no el PSOE.
Bueno.
Parlem... I parlem de quins articles...
El Guerra ni del PSOE, encara ho és avui, malauradament.
I també Zapatero no era del PSOE.
I la defensora del poble anomenada pel PSOE.
I Pasqual Maragall no era del PSOE. Era del PSC.
Jo pensava que era per coses diferents, ens dèieu això fins ara.
Exacte. No,
barregem la gimnàsia i la magnèsia.
Ara no toca barrejar, però sí que toca barrejar quan parlem d'altres coses. Vale. D'acord.
Jo no he barrejat coses.
Que li traiem temps, que li queda
un
minut.
Sí, sisplau. Deia en Carles que la política és arribar a acords i per al benestar de la gent. Totalment d'acord, Carles, totalment d'acord. Però el que no entenc és que si és això, per què no s'aproven uns pressupostos que són per ajudar la gent, que dona molts milions a Catalunya, que dona ajudes pels aturats de més de 54 anys, que dona ajudes per les dones maltractades. No, de veritat, és que no ho entenc. No ho entenc, simplement. Quines raons hi ha per no aprovar aquests pressupostos que no siguin merament per ajudar a una petita gent que són polítics. És que, perquè hi ha un xantatge, perquè a mi em diuen és que si es traiem de la presó aprovarem els pressupostos o negociarem els pressupostos. Carai, que hi ha molta gent a Catalunya que està patint i que necessita uns pressupostos i que necessita ajudes. Hi ha molta gent, ja està.
Doncs ho hem de deixar aquí perquè hi ha convidats del magazín que també doncs, tenen dret a expressar la seva. Agraeixo aquest temps de reflexió. No acostumem a parlar, normalment parlem sempre de temes molt, molt més locals, de tant en tant doncs, fem una distensió i parlem d'aquests temes que crec que amoïna i preocupa o interessa moltíssima gent que ens està escoltant. Gràcies a tots per haver vingut a la tertúlia.
Gràcies
a tots. Bon dia.
Del monestir.